A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
El segle XVII és considerat per molts historiadors el segle de ferro, arran de la gran quantitat de conflictes militars que es van viure a Europa. Ja superades les guerres de religió del segle passat, el 1600 portaria un nou tipus de conflicte militar molt més complex als estats occidentals. El màxim exponent d'aquestes guerres seria la Guerra dels 30 anys. Aquest conflicte va començar com una disputa interna dins de l'imperi germànic, però a mesura que va anar avançant es va internacionalitzar i van començar a intervenir-hi potències exteriors com els nostres protagonistes d'avui, el Regne de Suècia. Liderats per el monarca Gustau II Adolf, el modernitzat i numerós exèrcit suec passarà a ser un protagonista que canviarà el curs de la guerra que fins llavors els Habsburg catòlics portaven les de guanyar. En aquest context, el rei suec s'acabarà guanyant el sobrenom que l'acompanya, el Lleó del Nord. Qui va ser Gustau II Adolf? Com va superar dècades de guerra constant a Suècia? Quines van ser les claus de la seva eficient intervenció a la Guerra dels 30 anys? Com van ser les reformes militars que va impulsar? Avui, a les portes de Troia, repassarem el context de l'Europa d'inicis del segle XVII i fixarem la nostra mirada en un moment de la Guerra dels 30 anys protagonitzat pel Regne de Suècia i Gustau II Adolf, el Lleó del Nord. Benvinguts al segle de ferro. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar del Lleó del Nord, de Gustau II Adolf, ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
Hola, com anem?
Albert, qui va ser Gustau Adolf? Sí, Gustau II Adolf.
Sí, això que tingui el dos sí. Al mig és curiós, eh? Gustau II Adolf és un rei de Suècia que va governar durant els primers... Va governar durant relativament pocs anys, durant la primera part del segle XVII. Veurem que és un personatge que queda emmarcat en tot, o sigui, durant la seva vida, des de que puja al tron, viurà guerres sense parar, literalment sense parar, ja veurem. I també és un personatge que ens serveix molt bé per entendre aquest fenomen de l'Europa del segle XVII, que és la Guerra dels 30 anys, que és una cosa molt complicada, que sabem que a en Sergio li fa una mica de mandra, perquè les guerres modernes no són el millor, no?
Ni a mi ni a gairebé ningú, però
hi ha
un gènere de persones que això els hi agrada, perfecte, els respectem una mica.
Respecte, sí. Respecte per aquestes persones. Però bé, és un personatge, no, que s'acabarà guanyant un títol tan... Bueno, un renom tan interessant com el Lleó del Nord, perquè veurem que no deixa indiferent l'equació de la Guerra dels 30 anys quan ell intervé com a potència estrangera. És un personatge que s'enfronta a Dinamarca, s'enfronta a la Confederació de la Polònia, Lituània, s'enfronta a Rússia, s'enfronta als Habsburg d'Europa, s'enfronta a Wallenstein, que és un personatge del qual vam parlar fa molt temps, molt segon programa a les Portes de Troia, encara me'n recordo, però també és un personatge que sap aprofitar molt, molt, molt bé el moment i a partir d'ell la manera de fer la guerra moderna doncs farà un gran canvi, perquè no és el mateix a la guerra moderna del segle XVI que la guerra moderna de finals del XVII. I veurem com Gustau II Adolf fa uns grans canvis per començar a entendre la guerra d'una altra manera.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I i descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Perfecte, doncs comencem el programa i farem una breu biografia del personatge d'avui, del Lleó del Nord. De quina és la família del nostre protagonista d'avui, de Gustavo Adolf? Com són els seus primers anys de vida?
Els seus primers anys de vida, bueno, primer situem-lo a la família. Ell és fill de la família reial de Suècia, és de la dinastia Vasa, que és una dinastia que governa Suècia durant bastantes generacions, però no només a Suècia, després veurem que la dinastia Vasa també és monarca de la Confederació de Lituània i Polònia. No sé si tenim un momentet, parlem d'aquesta entitat política tan, tan curiosa, no? La república de les dues nacions. Però bé, ell és fill de Carlos IX, de Suècia, rei de Suècia, i de Cristina de Holstein. Llavors és un personatge que es cria entre dues cultures, la cultura sueca i la cultura també alemanya, perquè recordem, com vam parlar al programa Les guerres de Schleswig i Holstein, que a Holstein precisament hi ha com una dualitat molt curiosa de nacionalitats, no? Que per una banda hi ha una gran part de la població que parla alemany i hi ha una altra part de la població que parla danès, així que res, per retrotreure'ns un momentet en aquest espai, no? Per tant, és un personatge que es cria de la manera sueca, però també a la manera alemanya. Parla aquests dos idiomes amb fluïdesa i segurament també el grec i el llatí, arran de la formació acadèmica típica de començaments del XVII, que es basava sobretot en estudiar els clàssics i la cultura, òbviament, greco-llatina, no? En l'àmbit més militar, té molts mentors, té diferents mentors, que sobretot provenen de les Províncies Unides, aquest Vietnam de la monarquia hispànica, que serien una extensió de les guerres de Flandes, bueno, l'actual Holanda, no? Mm. I allà els mentors que, bueno, els mentors que l'ensenyen les tècniques militars, les experiències que tenen allà les Províncies Unides, bàsicament l'ensenyen a com derrotar terços espanyols, hispànics, no? I veurem que tot el que l'ensenyen li anirà molt, molt bé per les seves intervencions a Europa. Serà promès amb Maria Leonor de Brandenburg, que és una potència. En Brandenburg seria l'origen del que nosaltres coneixem com a Prússia, que de ser seria l'origen del que nosaltres coneixem com a Alemanya, no? I aquest matrimoni és rellevant, bàsicament perquè Brandenburg és de les majors potències protestants però continentals, o sigui, de l'imperi germànic. Òbviament, Suècia, la població és protestant, però veurem que hi haurà un rei que és ultracatòlic, no? Ara en parlarem un momentet. Però bé, al final, per fer-nos una idea molt, molt general, Gustau heredarà el tro als 17 anys, just al 1611.
Molt bé, i quina serà, en quina situació es trobarà el regne que hereta?
Es troba una situació molt difícil, molt complicada, i és que ell, als 17 anys, ja de seguida que puja al tron, es troba que el seu regne està en tres guerres diferents. Per tant, comencem molt bé. Què passa? Que la projecció de Suècia durant l'edat moderna, no, al finals del segle XVI, començaments del XVII, Suècia ja veu molt clar que la seva zona d'expansió i de hegemonia és el Bàltic, és el mar Bàltic, que en aquell moment era un node comercial importantíssim. Llavors, Suècia tenia, o sigui, controlava la major part del comerç del Bàltic, l'únic que l'entrada del Bàltic, com tots sabem, estava controlada per la península de Jutlàndia, és a dir, per Dinamarca. Però bé, ens trobem al mig d'una pugna pel Bàltic a tres bandes, per dir-ho d'alguna manera. Una guerra contra Dinamarca, la guerra de Kalmar, una guerra...
Que no del calamar.
Que no del calamar, exacte, tot i que en podríem fer un joc, però no...
No sé si a algú se li ha acudit poder...
fer un joc d'això. No, espero, no sé. Espero que no, la veritat. La guerra d'Íngria, que és una guerra entre Polònia, Rússia i Suècia. No en parlem gaire, aquestes dues, perquè al final és només per entendre quines són les projeccions territorials del regne de Suècia. I finalment hi ha una guerra pel tron de Suècia que impulsa Segismund III Vasa, que és familiar del nostre protagonista d'avui, i que havia estat rei de Suècia, però va ser deposat per llavors instaurar el pare de Gustau Adolf, però continua sent rei de Polònia i Lituània. Però bé, vull dir, això que ens sembla tres guerres de cop en un regne com Suècia, que és un regne que per nosaltres queda una mica lluny, no? Un regne bastant desconegut, però ens hem de fer la idea que Suècia és un regne que no para de tenir guerres des de començaments del segle XVII fins a començaments del segle XVIII. I hi haurà un moment que hi haurà les grans guerres del nord, que són guerres entre Polònia, Rússia, Suècia, Finlàndia, etc., que són unes guerres que són enormes, amb uns exèrcits brutals, que no tenen res a veure amb les guerres dels 30 anys que s'estan vivint a l'Europa occidental i del centre.
Per tant, Gustau puja al tron, ja amb bastantes complicacions bèl·liques. Anem per parts. Com gestionarà la guerra de Kalmar contra Dinamarca?
Aquesta guerra, clar, puja el tron amb tres guerres perquè les tres guerres ja estaven iniciades durant el govern del seu pare, no? La guerra de Kalmar, bàsicament, es va iniciar uns mesos abans que es morís Carles IX, pare de Gustau, i bàsicament era una guerra en la que Dinamarca pretenia fer-se amb el control de rutes terrestres per comerciar amb les estepes russes. Llavors, aquestes rutes terrestres que pretenia conquerir Dinamarca eren l'actual Lapònia, no? Lapònia és la zona de més al nord de la península escandinava. És una guerra que Gustau no va poder gestionar massa bé, per dir-ho d'una manera, perquè no tenia la majoria dels recursos dels bons comandants de les tropes veteranes i tot les tenia Rússia, perquè la guerra en Rússia va començar una miqueta abans. Llavors, la guerra amb Dinamarca, els danesos conquereixen diverses places fortes a Suècia, controlen diversos punts estratègics, i Gustau Adolf, quan puja al tron, es troba amb tot el meollo, amb tot el merder, i decideix que l'única cosa que pot fer és practicar la guerra de guerrilles, que és per anar desgastant l'enemic, desgastant, fins que els danesos no es poden permetre mantenir contractats els mercenaris, mantenir la flota que bloqueja el Bàltic, etc. I, finalment, gràcies a la intervenció de les Províncies Unides i d'Anglaterra, Dinamarca cedeix i firmen una pau que sí que Suècia ha de cedir uns quants territoris de la Lapònia a Noruega, que Noruega recordem que està en unió personal amb Dinamarca, però territoris que són bastant, bastant insignificants. Aquesta pau es firma el 1613.
Molt bé, per tant tenim la guerra de Kalmar calmada, oi?
Sí,
ja la tindríem?
Calmadíssima.
Vale.
Sí, sí.
Primer foc apagat. Ja teníem, com has explicat molt bé, la guerra de Rússia, que és anterior, però encara segueix. Com aquest foc ara, com aquest conflicte, com l'abordarà el nostre protagonista d'avui, el Lleó del Nord.
El Lleó del Nord, que encara no és el Lleó del Nord, però ja comença a coure's el
ja, sobrenom. És Simba, encara.
És, exacte. Hòstia, avui anem bé. Està bé, està bé. Hòstia, podria haver posat la música del Rei León.
No hi és l'Alberto,
eh? No hi és l'Alberto. L'Alberto és el de les músiques aquestes, és veritat. Sí, bé, total, la guerra d'Íngria és una guerra que es disputa en Rússia, Polònia, Suècia, però sobretot entre Suècia i Rússia, per la regió d'Íngria, que no és res més que la part més oriental del mar Bàltic, que actualment és on es troba Sant Petersburg, en la desembocadura del riu Neva, que és un punt superestratègic si realment vols controlar el comerç del Bàltic. Llavors, a aquesta guerra, Gustau Adolf sí que hi va invertir molts més recursos. De fet, ja veiem, va durar més anys, no? La guerra amb Dinamarca al final dura dos anyets. Aquesta guerra va des del 1610 fins al 1617, perquè li val la pena. O sigui, una clau per controlar el comerç del Bàltic és controlar les ciutats portuàries que tenen riu, desembocadures de rius, perquè rius tan grans com el Neva el que fan és permetre't comunicar amb les ciutats interiors. I clar, són un flux de comerç constant i controlar Sant Petersburg és tenir la clau del Bàltic. Si la clau del Bàltic occidental la té Dinamarca, doncs nosaltres tindrem la clau del Bàltic oriental. I efectivament, després d'aquests 7 anys de guerra, Gustau Adolf s'aconsegueix imposar a Rússia i es queda la ciutat de Sant Petersburg juntament amb tot el territori, bueno, tota la regió d'Íngria. Rússia no recuperarà aquest territori, és a dir, Rússia es queda sense un accés al mar Bàltic, cosa que la devasta totalment, perquè, com hem dit, el Bàltic és una gran entrada de mercaderies, i no serà fins 100 anys després que Rússia tornarà a recuperar la ciutat de Sant Petersburg i la regió d'Íngria.
Molt bé, doncs ens hem deixat la Tercera Guerra, la que has esmentat, que es dona amb el tron suec, diguéssim, com a epicentre. Ens fa 5 cèntims, Albert?
Sí, de fet aquesta l'hem deixat pel final perquè és la que és una miqueta més complexa. Les altres al final són guerres per territoris. I també l'hem deixat per ara perquè és la que ens farà enllaç cap a la intervenció sueca a la Guerra dels 30 anys. No, que llavors entendrem com és que els suecs, una potència del nord d'Europa, intervé en una guerra que en principi no té res a veure amb ells, no? A veure, hi ha una disputa pel tron suec, ja abans ho hem avançat molt ràpid, no? A través de les successions, a finals del segle XVI, s'imposa un monarca que es diu Sigismund III Vasa. Sigismund III Vasa és rei de Suècia, però alhora també és rei de la Confederació de Polònia i Lituània, no? La Commonwealth, aquest gran gegant de l'Orient d'Europa que és molt desconegut, però és enorme, vull dir, té uns territoris enormes, són els hússars alats, no? Són els grans exèrcits que es mobilitzen molts cops per aturar l'imperi otomà, les grans guerres amb Rússia, si més endavant en tenim temps ja en parlarem, si em permeten fer més programes de guerra moderna. Però bé, la idea és...
Tu mateix.
Sí, sí. La idea és que aquesta guerra de successió, o sigui, que aquest personatge, Sigismund III Vasa, és un rei catòlic, és un rei contrarreformista que està governant un país protestant. És a dir, Suècia és protestant. I, de fet, la dinastia Vasa, abans de Sigismund III, ja havia impulsat el protestantisme dins de Suècia. I ara, a cop, ens arriba un rei contrarreformista. Un rei contrarreformista que... Si tu abraces la contrarreforma, és que les teves opcions polítiques són molt clares, no? Centralisme, entre moltes cometes, poc, lliure albir, etc. Llavors, què passa? Que un noble suec, també de la dinastia Vasa, Carles, que encara no és Carles IX, però és el pare de Gustau, iniciarà una revolta contra aquest rei. Aquesta revolta tindrà molt suport dins de Suècia, i finalment, o sigui, aquesta revolta s'inicia el 1595, i el 1599-1600, Carles IX reclama el tron de Suècia, el Parlament li concedeix el tron, i Sigismund III Vasa s'ha de retirar definitivament cap a Polònia-Lituània. Llavors, Carles IX el que fa és potenciar tot un estat absolutista propi d'aquella època.
Però aquest conflicte amb Sigismund Vasa no acaba aquí. Com afecta el nostre protagonista d'avui?
És que, clar, Sigismund Vasa continua tenint dret sobre el tron de Suècia, però l'únic que ha fet és retirar-se cap a Polònia i Lituània, no? Llavors, la guerra en cap moment es firma cap pau, però deixa d'haver-hi hostilitats. A la mort de Carles IX, Sigismund III Vasa el que fa és aprofita i diu, doncs ara és el moment per tornar a reclamar el tron suec. Ara que Gustau II Adolf, un jove de 17 anys, acaba de pujar al tron, és el meu moment per reclamar el regne de Suècia per mi. Clar, igual que Sigismund veu la seva oportunitat per reclamar el tron, Gustau també veu una oportunitat, és molt viu en aquest sentit, de dir, hòstia, és la meva oportunitat ara que el meu familiar, no, Sigismund, m'està subestimant com a jove, per aïllar Polònia, perquè Polònia i Lituània té bastants accessos al mar Bàltic, té tota la costa, tota la costa no, però tota la zona dels països bàltics, per exemple, Danzig, els ports prussians i tot, són propietat de Polònia i Lituània. Llavors, Gustau diu, doncs ara és la meva oportunitat de quedar-me jo a aquests territoris i deixar sense accés al mar Bàltic a Polònia i Lituània. Per tant, encara guanyant molta més hegemonia en aquest gran node comercial. Gustau veu aquí l'oportunitat, sobretot d'això, guanyar aquests territoris, però recordem que sempre ens mourem en aquest programa en què l'objectiu sempre és controlar els rius. Els rius i les grans desembocadures dels grans rius aquests, sobretot germànics.
Clar, Gustau en aquell moment està lluitant també la guerra contra Rússia.
Exacte. Veiem que aquí se'ns estan solapant totalment els conflictes. I, de fet, la guerra de Rússia no acaba fins al 1617, i és just el 1617 quan, bueno, fins llavors estava fent una mica de contenció, no?, intentant evitar que els polonesos i els lituans desembarquin a Suècia, sobretot amb la flota, i a partir del 1617 és ell que pren la iniciativa. i el que fa és atacar la zona de Livònia, que serien l'actual Estònia i Letònia, més o menys. Conquereix els territoris que formen part de Lituània-Polònia, i el 1621 fa una cosa bastant inesperada, i és que posa setge a Riga. Riga era una ciutat independent, era una república comercial d'aquests típics estats del Sacre Imperi Romano-Germànic, petits, independents, que ningú els toca perquè tenen uns privilegis com a petits estats, etc. Però bé, bàsicament l'ataca perquè sap que és un cop molt dur contra Lituània i Polònia, perquè Riga era el gran port comercial d'aquella regió i tenia uns bons tractes comercials amb Lituània i Polònia. Llavors, fent el setge de Riga i conquerint Riga, estava fent, en realitat estava debilitant moltíssim el poder comercial de Lituània i Polònia en el mar Bàltic. Només amb un mes de setges, Riga és una ciutat molt bonica, però que també tenia unes fortificacions espectaculars d'aquella època. En un mes de setge, és a dir, amb molt poc, Gustau Adolf aconsegueix conquerir la ciutat. I bé, després d'aquesta conquesta, Polònia i Lituània impulsen tota una sèrie de treves, i no serà fins al 25, és a dir, 3 anys, 4 anys després, que Gustau tornarà a atacar, no? Hi ha una sèrie de treves i Gustau torna a desembarcar a la zona, al territori polonès, però aquest cop ja no se'n va cap a la zona de Livònia, sinó que se'n va cap als ports prussians. És a dir, el seu objectiu és la ciutat de Danzig, una ciutat que potser era el port més important de tot el Bàltic, no? De fet, serà l'epicentre de la formació de l'estat de Prússia. Llavors, llença unes campanyes potentíssimes i en molt poc temps aconsegueix conquerir 17 ciutats portuàries, ciutats, no pobles, 17 ciutats portuàries de la zona de Prússia, que això és inèdit.
Déu-n'hi-do, 17. Comença la campanya contra Polònia bastant fort.
Sí, comença molt, molt, molt fort, i de fet aquí es comença a guanyar la fama de gran estratega. En qüestió d'un any ha conquerit moltíssimes ciutats, està dominant un territori que no forma pas part del territori natural de Suècia, no? Ha desembarcat al continent europeu, però el problema que té és que mai aconsegueix conquerir Danzig, que en realitat era el seu gran objectiu. Però aquí Gustau potser no és gaire viu, o ja sabia què passaria, i és que acaba de posar els peus al fang, vull dir, acaba de caure en una gran trampa, no? Perquè ell el que està fent és atacar territoris prussians, que aquests territoris prussians sí que estaven sota el control de Polònia, però formaven part del Sacre Imperi Romano-Germànic. Aquesta dicotomia, no?, de que el Sacre Imperi Romano-Germànic és un pseudo-estat que té territoris en altres estats, però que el domini de facto és d'un altre estat, bueno, un merder, no? Què passa? Que la població protestant de Prússia, que no existeix com a estat, sinó que és un territori de Polònia, que també forma part del Sacre Imperi Romano-Germànic, el que fa és donar suport a Gustau. I a qui no li agrada això? A qui no li agrada que els protestants d'aquest territori del Sacre Imperi comencin a veure a Gustau Adolf com un possible líder protestant? Doncs precisament a l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic. Quan l'emperador, en aquest cas Ferran II, veu que està passant això i veu que les poblacions catòliques són atacades, que són poblacions que són de Polònia, però també formen part del Sacre Imperi, són atacades per un invasor estranger que a més és protestant, és suec, el que fa és enviar la seva arma secreta i envia a Wallenstein, Albrecht von Wallenstein, amb un exèrcit.
Tot aquest programa l'has muntat per aquí parlar de Wallenstein.
Per parlar de Wallenstein, sí, sortirà uns quants cops. És com l'arxienemigo, gairebé, amb Wallenstein. Llavors, entre el 1627 i el 1629, hi ha tota una sèrie d'hostilitats entre l'imperi germànic i Gustau Adolf, precisament en aquesta zona, i sota el comandament d'en Wallenstein. I, bueno, i aquí és l'inici de tota una sèrie de catastròfiques desitges, no?, que ja les anirem veient. Però finalment, com que Gustau Adolf veu que no pot estar en guerra amb Polònia i també amb l'emperador al mateix temps, el que fa és el 1629 és firmar una pau amb Polònia. Polònia estava matxacada, l'havia destrossat a les batalles i els setges, i aconsegueix quedar-se sobretot tota la zona de Livònia, és la zona aquesta dels països bàltics, i algunes ciutats portuàries de la zona de Prússia, però no tantes com li hagués agradat a Gustau Adolf.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Aviam, centrem-nos una miqueta. Som a més o menys l'any 1629 i Suècia, des de l'ascens del nostre protagonista d'avui, no ha parat de tenir guerres i de l'embranzida no hem pogut comentar res de la seva administració com a monarca, que alguna cosa més d'estar garrejant deuria fer el bon home. Per tant, al marge de les guerres, què en podem destacar de la seva gestió?
Poca cosa fora de lo normal. Al final és un monarca absolut que acaba de pujar al tron i s'està trobant amb la tira de guerres. Per tant, ha de fer el possible per centralitzar poder i guanyar diners per finançar tot aquest seguit de les guerres. Però sobretot veurem que és un personatge que el que fa és intentar posar el regne de Suècia, que és un regne que queda a la perifèria de la perifèria en aquell moment, i el vol posar en el primer ordre europeu, en el primer ordre mundial. I veurem que les seves polítiques també s'encaminen molt cap aquí. Llavors, la primera cosa que fa és convertir en més eficient el sistema de recaptació d'impostos, dividir el territori en unes províncies fiscals molt sòlides, crear tota una burocràcia, que òbviament aquesta burocràcia necessita un finançament molt propi als estats absolutistes d'aquella època. Òbviament, la major part de la càrrega fiscal se l'emporten als estaments no privilegiats, és a dir, les classes més populars, com qualsevol, per desgràcia, en qualsevol guerra del període. També el que fa és implementar un exèrcit permanent, un exèrcit professional, que després veurem com és aquest exèrcit, perquè és una de les coses interessantíssimes d'aquest personatge, que és un exèrcit creat per eliminar terços, ja ho hem comentat abans, però ja ho anirem comprovant. També el que fa és fundar moltes universitats, millorar moltíssim l'explotació de recursos naturals de Suècia i del nord d'Alemanya, d'aquestes ciutats i d'aquests territoris que hi ha conquerit, que són bàsicament els recursos miners. Suècia es convertirà en exportadora de metalls i de productes que es puguin obtenir per aquesta banda. Funda 15 noves ciutats, impulsa la colonització de les zones més remotes del nord de Suècia i inclús també reprèn una idea de tenir una petita colònia en el nou continent que seria Amèrica, que ja veurem, bueno, no veurem, però és una colònia superefímera, més que Vinland, inclús.
Perfecte, doncs tornem al nostre protagonista i a les guerres constants a les quals s'enfronta.
Que bé. Recordem que ho hem deixat en que Gustau està en tensió amb el Sacre Imperi perquè està lluitant al territori de Prússia. I entre el 1629 i el 1630 hi ha algunes hostilitats. Llavors, en aquest precís moment, és quan Gustau II Adolf està a les portes d'entrar a la Guerra dels 30 anys. Per posar-nos en situació, intentem fer una mica de...
Sí, sisplau.
Sí, sisplau.
Sona la veu dels oients del Troia. Sí,
sí,
sisplau.
Parlem de la Guerra dels 30 anys.
Endavant, 1618-1648.
Molt bé. Exacte, fantàstic. La Guerra dels 30 anys és una cosa molt, molt complexa, que estaria molt bé que algun dia hi dediquéssim un programa ben fet a la Guerra dels 30 anys.
Clar.
O un parell, o tres, sí. O quatre, o 30.
O una temporada.
Una hòstia, no.
No, veritat, oi que no. Seria el final del programa.
Seria el final de tot.
No aguantaria dret ni Joe Biden.
Hòstia, bueno, però és que amb Joe Biden ni dos programes de la Guerra dels 30 anys aguantaria.
No, pobre home.
Però bé, la Guerra dels 30 anys és la guerra també dels 30 noms. No? Hi ha potències que la coneixen com la Guerra dels 30 anys, altres que li diuen la Guerra dels 80 anys, com seria, per exemple, el cas de les Províncies Unides, i llavors venen els noms que els hi posen els historiadors. No? Els historiadors moderns, que són molt, sobretot els historiadors dedicats a la Guerra Moderna, els hi encanta dir anomenar-la la Primera Guerra Civil Europea, la Primera Guerra Mundial, no? Tots aquests noms per convertir-ho en una miqueta més sensacionalista. Però, bueno, per fer-nos una idea, és que és un conflicte de conflictes. És una guerra que té l'epicentre en el Sacre Imperi Romano-Germànic, que és una barreja entre una guerra de religió i una guerra en contra del control absolutista de l'emperador germànic. També és una guerra que té molts apèndics. De fet, per exemple, la Guerra dels Segadors és un apèndix de la Guerra dels 30 anys. També és una guerra que el que fa és trencar el somni de la monarquia universal que tenien els Habsburg, una monarquia europea catòlica, doncs després de la pau de Westfàlia, que és al final de la Guerra dels 30 anys, és un somni que queda trencadíssim en mil trossos. Però també la Guerra dels 30 anys suposa una davallada demogràfica espectacular en moltíssimes ciutats alemanyes. De fet, encara hi ha territoris alemanys que estan endarrerits demogràficament per culpa de les grans matances d'aquell moment. Per exemple, hi ha estats que perden el 70% de la població. O sigui, no perden el 30, no, perden el 70 i només queda el 30%. Veurem que hi ha saquejos de ciutats, violacions massives, assassinats massius, que són, bueno, són una bestiesa. I molt ràpid, per entendre ben bé com flueix aquesta guerra, ens hem de fixar en que primer és una guerra interna del propi Sacre Imperi. És una guerra que, en un inici, és un conflicte entre Bohèmia, alguns prínceps protestants, i Àustria, és a dir, l'emperador, després entrarà el Palatinat com a príncep dels protestants, però llavors, de cop, s'internacionalitza el conflicte perquè entra Dinamarca, en el moment que entra Dinamarca també entra Wallenstein. Després de Dinamarca, després del fracàs de la intervenció de Dinamarca, entra Suècia, que és el que nosaltres només ens centrarem aquí, no ens complicarem més la vida avui. I finalment, des del 1635 al 1648, entra una potència catòlica al bàndol protestant. I aquesta potència catòlica és França.
En quin punt està la Guerra dels 30 anys quan finalment intervenen els suecs?
Estem en un punt en què, ara ho hem dit, no? S'acaba la intervenció danesa. Els danesos han estat totalment destruïts per Wallenstein i els seus exèrcits privats i tot l'exèrcit de la Lliga Catòlica. I és un moment en què els catòlics, és a dir, el bàndol de l'emperador, domina el Sacre Imperi Romano-Germànic i, a més, ha aconseguit situar la flota de Dinamarca juntament amb una part de la flota imperial, juntament amb una part de la flota hispànica, en el mar Bàltic. Llavors, és un moment en què sembla que la guerra pot acabar i pot acabar de part de l'emperador. Però hi ha un problema, i aquí es firma la pau de Lübeck, el 1629, en què Dinamarca deixa la guerra, a més cedeix la flota a l'emperador, i ha de trencar tots els pactes amb els prínceps protestants, bla, 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 no? Però hi ha un problema, i és que Ferran II fa una jugada poc mestrívola. I aquí el que fa és dir, vale, doncs, faig un edicte imperial sense passar per una dieta imperial, és a dir, tots els edictes en principi havien d'estar secundats per una dieta, una assemblea dels representants, dels principats que integren l'imperi. El 1629 impulsa l'edicte de restitució, que és una liada molt grossa. Restitució, que vol dir que tots els països, tots els principats protestants que havien tret terres als catòlics, havien de retornar aquestes terres als catòlics. Uh-huh. Però clar, aquest edicte entra en vigor el 1629, però s'han de tornar a les terres que es van treure des del 1552. Hosti. És a dir, que durant les guerres de religió que hi va haver el segle passat, clar, es van treure moltíssimes terres en els catòlics. Llavors, aquí tenim dos problemes, i és que a través d'aquest edicte, que clar, Ferran II es veu massa pujat aquí, es confia massa i diu, ara tinc prou poder com per demanar això. Doncs no, cagada. Primer de tot, perquè els protestants es tornen a revoltar, i havia aconseguit una pau, doncs no ens tornem a aixecar perquè ens neguem a retornar territoris en els catòlics, i per altra banda, o sigui, els protestants s'aixequen i demanen ajuda a una potència exterior, que en aquest cas la potència exterior serà el Regne de Suècia, com a estandard del protestantisme. I, per altra banda, també és una aliada perquè també se li revolten els catòlics, perquè diuen, és a dir, els prínceps catòlics, perquè diuen, acabes d'emetre un edicte sense passar per una dieta, això és una política centralista, això és una política dictatorial, és una política que, bueno, doncs que no ha passat per els... Bueno, per els barems que ha de passar un edicte imperial. Llavors, què li diuen? Bueno, i a part d'això, és que Ferran II, a part de tenir l'exèrcit de la Lliga Catòlica, que era l'exèrcit format per tots els principats catòlics per lluitar contra l'exèrcit de la Lliga Evangèlica, que era l'exèrcit protestant, a part tenir el seu exèrcit privat, que era el de Wallenstein, que era un exèrcit de 60.000 efectius, que era enorme. I clar, era un exèrcit que només tenia fidelitat per l'emperador, no per la Lliga. Arran de tot això, els catòlics li diuen... Prou, vull dir, aquí s'ha acabat. No pot ser que l'emperador tingui un exèrcit tan poderós, no, és a dir, no pot ser que l'emperador tingui més exèrcit que la pròpia Lliga Catòlica, no pot ser que un personatge com Wallenstein s'estigui enriquint i l'exèrcit sigui propi, privat seu, i no pot ser que estigueu saquejant tot aquest territori sense quedar impunes. Llavors, li demanen, has de destituir a Wallenstein, has de reduir l'exèrcit a la meitat, a uns 37.000 homes, i posar com a comandant a Tilly, que Tilly és un personatge que també ja era comandant, l'únic que no era un inversor privat d'exèrcits, no? Això li fan amb un xantatge perquè diu, si no fas tot això, no votarem el teu fill com a successor teu a l'imperi. Perquè, clar, recordem que sí que per naturalesa i per pressions polítiques la successió imperial sí que era de pare, fill, pare, fill, pare, fill, pare, fill. Però al final eren els prínceps electors qui votaven qui havia de ser l'emperador. I aquí li estan dient, si no compleixes tot això, doncs no farem que el teu fill sigui emperador. Per tant, vindrà una altra dinastia, no sé què, no sé quantos. Llavors, Ferran II, davant de tot aquest xantatge, el que fa és acceptar. Adéu, Wallenstein, hola, Tilly, adéu, exèrcit enorme, ens relaxem una miqueta. Però recordem que els protestants s'han revoltat.
I amb aquesta revolta protestant és just quan Gustau II Adolf decideix intervenir. Per què?
Bàsicament, o sigui, el motiu de sota, és el motiu fonamental pel qual Gustau II Adolf decideix intervenir, és perquè vol situar el regne de Suècia en el que dèiem abans, no? En la primera plana de les polítiques dels regnes europeus. Vol que sigui una gran potència europea. Llavors veu aquí una gran oportunitat de potenciar el nodo comercial del Mar Bàltic, d'aconseguir terres a les desembocadures dels rius, bla, 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 no? Però bé, quines serien les causes més immediates? Primer de tot, la crida de socors. Els protestants, quan l'emperador fa l'edicte de restitució, el primer que fan és demanar ajuda al regne de Suècia. Llavors, el regne de Suècia com a substitut de Dinamarca. Abans havia vingut Dinamarca a intervenir des de fora com a abanderat dels protestants. Ara volem Suècia, que encara és més poderosa, no? Per altra banda, també decideix intervenir perquè recordem que l'emperador ha aconseguit situar una flota en el Mar Bàltic. Llavors, això, el nostre protagonista veu perillar el seu comerç. I finalment, un motiu molt més suculent, no? més temptador, és que sap que Gustau Adolf té converses amb tots els rivals del catolicisme, dels Habsburgs. I un d'aquests rivals és potser un dels personatges que controla més la geopolítica del moment, que és Richelieu, que és el privat de Felip XIII de França, no? El gran Richelieu, el dels tres mosqueters, no? que a part d'un personatge molt literari, molt no sé què, és un personatge 100% real, que és molt conscient del que està passant a Europa, com està passant i quines cartes ha de jugar perquè les coses vagin com, bueno, com ell vol. I Richelieu li promet que si ell entra a la guerra, li subvencionarà gran part de l'exèrcit. Llavors, clar, això és una gran oportunitat. Estic enviant un exèrcit d'invasió per conquerir territoris per mi, subvencionat, a més, per un altre país que no és ni el meu. Així que és un moment fantàstic, no? Richelieu el que li interessa és fotre els Habsburgs, és a dir, fotre, posar impediments al gran creixement de la monarquia hispànica i de l'imperi dels Habsburgs. Per tant, el 1630, davant de totes aquestes circumstàncies, Gustau Adolf II decideix començar una invasió cap al Sacre Imperi Romano-Germànic.
I comença la fase sueca de la Guerra dels 30 anys. I com serà, Albert, aquesta intervenció dels suecs al continent europeu?
Doncs el 25 de juny del 1630, Gustau Adolf II, ell mateix, al capdavant d'un exèrcit fenomenal... Que
Gustau II Adolf.
Gustau, gràcies.
Porto tot el programa, suant per dir-ho bé. I ara tu dius Gustau Adolf II, no ho penso permetre. Et declaro la guerra.
Gràcies. Espero que no duri 30 anys.
No.
Ai, bé, el 25 de juny del 1630, Gustau II Adolf desembarca a Alemanya davant d'un exèrcit modernitzat i també un exèrcit enorme que després parlarem com és, no? La seva estratègia, sobretot, veurem que es basarà en intentar conquerir les ciutats que dominen rius, per el que hem dit abans, una miqueta, dominar els grans rius navegables per establir grans xarxes de comerç que podien potenciar i donar més valor al nodo comercial del Bàltic. El 1631-1632, Gustau haurà aconseguit arribar fins al Danubi, haurà aconseguit arribar als Alps, haurà aconseguit moltíssimes victòries, ja ho veurem, i el 1631, després de guanyar certes batalles, és quan realment es fa efectiu el seu pacte amb Richelieu. I és que Richelieu li promet 400 riksdaler, que diran la moneda sueca del moment, perdó, 400.000 riksdaler anuals, si ell mantenia un exèrcit de 30.000 homes armats i fent de les seves en territori alemany. Si imagineu-vos, és pròpiament d'una guerra freda, això. I França no està intervenint a la guerra dels 30 anys encara, veurem que després sí que intervé, però el que fa és finançar un altre país perquè rebenti, no, els interessos dels Habsburg. Per tant, entre 1631 i 1632 és quan realment la posició de Suècia com a invasora es consolida.
I molt bé, tota aquesta entrada brutal dels suecs en territori europeu i els estats alemanys, això com s'ho miren els alemanys? Perquè els han perforat com un formatge gruyer.
És bo el formatge gruyer. T'agrada a tu?
No.
No t'agrada?
No gaire.
Bueno.
És el dels forats, no?
És dels forats, és dels forats. Sí, sí.
Per això anava, forats, forades.
Sí, sí, sí. Res, que m'anava el formatge. Els estats germànics ho viuen com una invasió total. És a dir, total. Està desembarcant un exèrcit enorme, que és estranger, que és suec, que ningú sap qui són els suecs. No és veritat, però per fer-nos una idea, no? I això ho veuen tant els protestants com els catòlics.
No es feien els suecs, no?
No, va, es feien els suecs.
Va, ja
no,
no, no. Perdó, perdó. Fuà.
No, no, està bé. Divendres, Sergi.
Sí, sí, sí.
Divendres, cansats. Bé, els catòlics, sobretot, ho veuen com un perill immens. Clar, és una força invasora que és protestant i està liderant un altre cop la revolta dels protestants. Però és que els propis protestants, alguns estats protestants, ho veuen malament. Els petits estats protestants estan encantats que una gran potència estrangera vingui a intervenir en nom seu, però, per exemple, Brandenburg i Saxònia, que són potser els grans principats protestants del Sacre Imperi, no ho veuen bé, perquè ells el que volien era refundar una nova lliga evangèlica, és a dir, una nova lliga de principats protestants, per fer front ells mateixos, des de dins l'imperi, a la lliga catòlica, sense la intervenció d'una potència estrangera, per guanyar prestigi, perquè les coses que guanyessin a la guerra fossin per ells i no per una potència que ve de fora. Llavors veurem com Gustau Adolf el que fa és d'un inici, des del 1630, és intentar-se guanyar el suport de tots aquests principats protestants que en un inici no li volen donar aquest suport.
Molt bé, quines seran les tropes amb les que es presenta Gustau II Adolf a Alemanya?
Més o menys, bueno, no se sap exacte, amb exactitud el número, però sabem que l'exèrcit total de Suècia d'aquell moment és d'entre 120 i 175.000 homes. Clar, això són exèrcits que fins llavors eren inimaginables. Òbviament mai es presenten junts en una batalla, és a dir, mai hi ha una fila de 120.000 homes enfrontant-se contra una altra, sinó que normalment es divideixen en exèrcits de 60.000, 70.000, 30.000, no? Anirem veient. Clar, en contraposició a la Lliga Catòlica, el millor moment de la Lliga Catòlica pot acumular 60.000 tropes. Vull dir, hi ha una gran diferència de forces espectacular. Llavors, abans hem comentat que l'exèrcit amb el que va Gustau és un exèrcit totalment modernitzat, és un exèrcit que va trencar els estàndards. El tipus de tropa que havia triomfat a Europa fins llavors era el terç, el tercio. L'orgull dels tercios hispànics, no? En aquell moment és quan es comença a trencar. Què fa Gustau amb les seves tropes? Doncs primer de tot el que fa és augmentar l'artilleria. Cada cop l'artilleria és més eficient, és molt més eficaç, té més precisió, és més lleugera, i el que fa és augmentar el parc artiller de l'exèrcit. Llavors, també el que farà és una cosa que és molt visual, però també és molt eficient, i és una cosa que potser és la marca que deixarà una de les marques que deixarà Gustau Adolf en la història militar, i és el que fa, és estirar les tropes, estirar les línies. Els terços, la infanteria fins llavors, el que feia era lluitar en grans formacions quadrades, que combinaven piques, ballesters, arcabussers, mosqueters, amb alabarders, no? I disparaven els arcabussers, les piques després protegien, etc. Però eren unes formacions molt immòbils, eren unes formacions enormes, que eren uns blancs perfectes per l'artilleria, que eren unes formacions bàsicament defensives. I llavors allà el que fa és dir, a veure, el que a mi m'interessa és tenir més potència de foc, disparar més. Per disparar més, no he de fer formacions quadrades, he de fer formacions allargades. I llavors a nosaltres ens vindrà al cap les típiques infanteries de línia, els casaques roges, aquesta infanteria que avança molt a poc amb files de 3 o 4 de profunditat, que llavors disparen tots alhora. Però clar, això, no ho instaura ben bé així, però qui comença a pensar en aquesta idea, que encara que ens sembli una tonteria, és Gustau II Adolf. El que fa és allargar les files i augmentar la quantitat de mosquets que es porten. com que augmenta la quantitat de mosquets, també el que fa és reduir la quantitat d'armes blanques. És a dir, deixa enrere una de les grans armes de l'època moderna, que és la pica, que havien començat a posar de moda els suïssos per enfrontar-se a les cavalleries, no? I que havia triomfat moltíssim a Europa. També un gran trencament que fa és que la cavalleria que porten els seus exèrcits és lleugera. Fins llavors encara s'havia arrossegat molt la idea medieval de la cavalleria pesada i de les càrregues frontals i de, entre cometes, el yunque i el martillo, no? Gustau diu, no, ja està, l'època de la cavalleria pesada s'ha acabat i jo el que faig és portar una cavalleria molt més lleugera, molt més maniobrable. Però sobretot una de les innovacions que porta és el mosquet lleuger suec, que veurem que és molt diferent al mosquet europeu.
Com era el mosquet a aquestes alçades, al segle XVII?
Veurem molt, molt, molt ràpid. Un mosquet europeu estàndard pesava 9-10 quilos. Clar, aguantar 9-10 quilos amb un mosquet que podia fer ben bé 125 centímetres és molt difícil, per tant, necessitaves també una forquilla per disparar-lo. És una eina molt poc pràctica. I a més, la seva precisió, o sigui, si volíem un 50% de precisió, havies d'estar a 30-50 metres de l'enemic. Perquè si estaves a més, o sigui, la bàsica era de 200 metres, però tenies unes probabilitats minces de tocar l'enemic. En canvi, el mosquet lleuger és una arma que es carrega més ràpid, que no requereix forquilla i que, a més, aconsegueix ser una arma letal a 50 metres. És a dir, a 75 metres ja té un 50% de precisió, que això és molt més del que tenien els mosquets en aquella època.
Molt bé, tornem al recorregut de Gustau II Adolf. Ja el tenim com a participant actiu a la Guerra dels 30 anys i en ple territori alemany allà tocant la figa. Què farà? Què passarà?
Com hem dit, el seu gran objectiu és dominar els rius. Per tant, els seus objectius seran l'Oder, l'Elba, el Rin, el Danubi, els grans rius alemanys. El que farà és una campanya d'escombrada, és a dir, començarà per la part més oriental, començarà intentant conquerir l'Oder, amb la zona de Pomerània, Bohèmia, etc. I llavors anar escombrant una miqueta cap a Occident. És una guerra amb molts setges, i veurem que el gran primer setge que guanya és el setge de Stettin, que és la capital de la zona de Pomerània, veïna de Prússia.
I com reaccionen els catòlics davant d'aquesta embrancida sueca?
Clar, els catòlics aquí es veuen bastant apurats, i el que fan és intentar distreure a Gustau II Adolf i fan un setge a una ciutat de Magdeburg, que queda més al nord, és una ciutat protestant, i Gustau es veu obligat a tornar enrere, no? Però bé, aquest setge, protagonitzat per Tilly, que és el general aquest que ha substituït a Wallenstein, el que aconsegueix és que Saxònia i també Brandenburg assumin el bàndol suec, que hem dit que eren els que abans havien rebutjat l'ajuda sueca com a protestants. Però ara sí, Gustau II Adolf és el líder de la Gran Lliga Protestant amb el suport de les dues grans potències que serien Brandenburg i Saxònia.
Veiem com està el senyor protagonista d'avui, el lleó del nord, Gustau II Adolf, passejant-se tranquil·lament per territori imperial.
Sí, per territori imperial i amb el suport de tots els principats, o gairebé tots els principats protestants. Aquí, és, en el 1631, serà quan tindrà lloc la gran batalla a Breitenfeld, que és una batalla en què els suecs aixafen totalment l'exèrcit imperial. És una gran victòria. De fet, és la primera gran victòria del bàndol protestant en la Guerra dels 30 anys. I aquí els protestants comencen a veure tota una sèrie d'esperances, de que la guerra realment pot anar del seu costat gràcies a un personatge i una intervenció estrangera com Suècia. Llavors, el que fan després d'aquesta victòria, aconsegueixen conquerir tota Bohèmia, aconsegueixen dirigir-se cap al Rin, des del Rin van amunt i avall, i ja veurem que és un fet cabdal, aquesta victòria.
I ningú li pararà els peus? Ningú, això seria així? La Lliga Catòlica, res? Què passarà?
Bàsicament, Tilly, clar, està patint moltíssimes derrotes, Gustau II Adolf està fent molts setges, i el que fa és intentar plantar-li cara al riu Lech. Però què passa? Que precisament en aquest riu doncs, té lloc una batalla, i en aquesta batalla és quan Tilly mor. Després d'aquesta batalla s'obren les portes de Baviera, i Gustau II Adolf aconsegueix conquerir Baviera i això li dona accés als Alps. Clar, Baviera té una ciutat tan important com Múnich.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Amb l'Europa Universalis 4 entrem en la recta final d'aquest programa d'avui que aquesta banda sonora li ve perfectament, no? Geopolítica, això, aquests jocs que t'encanten, Albert?
Sí, de fet és perfecte per entendre el funcionament de, sí, de l'Europa d'aquell moment, no? O sigui, òbviament mai arribarà a projectar la complexitat.
Però quasi. Aquests de Paradox estan molt bojos.
Sí, aquests de microgestió al final acabes amb mal de cap.
Molt bé. Què fan els catòlics? Aconseguiran equilibrar una mica més o un altre cop la balança al territori?
La veritat és que sí. Què passa? Tenim a Gustau II Adolf, el protagonista avui, que està fent de les seves, està triomfant per tota Alemanya. Ha conquerit Bohèmia, ha conquerit Baviera, té el suport de Saxònia, té el suport de Brandenburg, controla el Rin, controla el Danubi, controla l'Elba. Tenim un personatge que ha conquerit, ha envaït gairebé tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i s'està acostant perillosament a Àustria, que és el cor de l'emperador. Llavors, Ferran II, emperador, no pot recórrer el seu familiar Felip IV, en rei de la monarquia hispànica, perquè ja té prou problemes a les Províncies Unides, i el que fa és una mesura desesperada. I és que el que fa és cridar la seva arma secreta, i és cridar a Wallenstein. I el nostre estimat Wallenstein torna al terreny d'acció un altre cop. Per què cridar Wallenstein? Perquè sap que Wallenstein és una persona amb prou recursos com per proporcionar-li un exèrcit suficientment gran per derrotar a Gustau II Adolf. Wallenstein, així, amb les plometes pujades, torna al terreny d'acció i en dues setmanes recluta un exèrcit de 60.000 efectius. Ens pot semblar molt ràpid, però és que reclutar-lo, equipar-lo, vestir-lo, subministraments, tota la logística, no, que ens va explicar precisament molt bé l'altre dia en David Ferrer quan vam parlar de les logístiques dels exèrcits moderns. Però bé, la qüestió és que Wallenstein aconsegueix recuperar Bohèmia, aconsegueix guanyar tota una sèrie de setges i Gustau II Adolf veu que no té cap més remei que enfrontar-se directament a Wallenstein per treure'l un altre cop del taulell de joc. És un monstre, aquest tio és una bèstia, no? Ell i tot el que pot arribar a moure gràcies a tots els territoris que domina, les inversions, els préssecs, bueno.
O sigui, hi haurà duel.
Hi haurà duel. De fet, el duel és a la batalla de Lützen, el 1632, i és una batalla que acaba en una espècie de taules. És a dir, la infanteria sueca, que ja hem vist que és molt superior, aconsegueix vèncer la infanteria imperial, però la cavalleria imperial aconsegueix vèncer la cavalleria sueca. Però la batalla s'acaba perquè precisament en aquest moment, a la batalla de Lützen, és quan es mor el nostre estimat Gustau II Adolf. Llavors, al morir Gustau II Adolf, la fase sueca de la Guerra dels 30 anys continua uns anyets més, però sense massa, un parell d'anys més, sense massa embranzida. De fet, quan mort Gustau II Adolf, Richelieu deixa de subvencionar Suècia i, per tant, els exèrcits suecs queden molt poc subministrats, és a dir, no tenen les pagues, tenen un equipament defectuós, tenen un equipament antic, estan desmotivats, bueno, cansament de guerra i, a més, sense, Bueno, sense un finançament que et permeti sostenir el que costa sostenir un exèrcit modern. Llavors, després de tot això, després de la mort del rei de Suècia, després de la retirada de Suècia a l'any 34-35, Richelieu està assegut a la seva cadira i estava pensant, hòstia, jo creia que podria haver fotut els d'Habsburg, podríem haver guanyat aquesta guerra als 30 anys sense arribar a participar-hi nosaltres mateixos. És a dir, jo havia entès com funcionava aquesta guerra. Jo havia entès que finançant altres països perquè entressin a lluitar en aquesta guerra podríem haver aturat la monarquia universal dels Habsburg. Però estic veient que aquests Habsburg no paren. És a dir, són capaços d'aixecar un exèrcit en dues setmanes, són capaços de derrotar Dinamarca, el Palatinat, a Baviera, als suecs. Doncs no tinc cap més remei, Richelieu, de tirar el taulell d'escacs que tinc a davant, de deixar d'entendre la manera de fer la guerra com la estic entenent fins ara, que és una guerra freda al segle XVII, i intervenir directament com a França dins la Guerra dels 30 anys. I serà per culpa o gràcies o a conseqüència de la mort de Gustau II Adolf que França passarà a tenir un paper importantíssim a la Guerra dels 30 anys. Aquesta decisió la pren Richelieu després de la batalla de Nordlingen, que és una batalla en què els imperials aixafen a la lliga evangèlica, aixafen els suecs. Igual que els suecs abans, amb Gustau II Adolf, havien guanyat els catòlics, ara és a l'inrevés, però és que és una derrota espectacular. Llavors Richelieu ja no pot més i diu, som-hi, intervenim, comença la fase francesa de la Guerra dels 30 anys i s'allargarà 13 anys aquesta fase, però que podria haver durat 5, perquè des que entra a França la Guerra dels 30 anys està més que perduda. Llavors els francesos el que fan, com que hi ha molt en joc en aquesta guerra, és estirar la guerra cada cop més per deixar més derrotat el bàndol catòlic per poder demanar més concessions al final de la guerra. Però això crec que avui ja no en podem parlar gaire més, perquè si no estaríem aquí. No donaria
de sí. De fet, ho hem de deixar aquí.
Va fantàstic, doncs, deixar-ho aquí a la fase francesa.
Doncs moltes gràcies, Albert d'Abril, per aquest programa Marca de la Casa.
Marca de la Casa, gràcies a tu per aguantar tants noms i tanta estona parlant de la guerra moderna.
Però m'ha agradat i segur que a molts oients també els agradarà. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
A tu, Sergio.
Al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.